Fragment Editorial acaba de publicar en català i en castellà el llibre Història dels Papes, un treball del doctor en història Diego Sola, en què explica la figura del bisbe de Roma entesa com la institució més antiga del món, juntament amb la Casa Imperial Japonesa. En aquesta interessant obra divulgativa, que de fet no és la primera, l'autor proposa una perspectiva històrica dels caps de l'Església Catòlica en tres etapes, que són l'evolució d'aquesta figura des de la seva creació fins a l'edat mitjana, la crisi del model anterior de la institució des del Renaixement fins a la Il·lustració i, finalment, el papat des del segle XIX fins al moment actual. Ens acompanya precisament Diego Sola, autor del llibre Història dels Papes, doctor en Història per la Universitat de Barcelona i gran estudiós de l'espiritualitat i la cultura religiosa en l'època moderna. És fill de Granollers i ja té en marxa una bona trajectòria com a historiador i escriptor en només 34 anys. Doctor Diego Sola, bon dia i bon diumenge. Hola.
Hola, gràcies a vosaltres.
Quina visió creu vostè que pot tenir sobre el cap de l'Església Catòlica el qui llegeixi aquest llibre, Història dels Papes?
A Història dels Papes, el lector trobarà, bàsicament, un cap de l'Església Catòlica en canvi i en transformació al llarg del temps, però alhora un papat amb uns elements que romanen immanents. No? El papat és permanència en la seva funció pastoral i magisterial, però també és adaptació a cada època, a les seves crisis, a les seves circumstàncies. Cal tenir en compte que ser suma pontífex de l'Església Catòlica doncs, en el moment de la desintegració de l'Imperi Romà d'Occident, al segle V, no és el mateix que ser-ho en el moment de la unificació italiana, al segle XIX, i per tant som davant d'una institució, el papat, que té una història mil·lenària, però que la seva direcció queda fortament marcada per cada època en la que ha d'exercir les seves funcions i la seva missió a dins de l'Església.
Com explica i argumenta vostè el fet d'haver estructurat el llibre en aquestes tres etapes fins a l'edat mitjana, fins a la Il·lustració i fins al moment actual?
Les fronteres de cada capítol no volen ser molt compartimentades ni estrictes. De fet, el que volia era transmetre la idea d'un perpetuum mobile, en llatí, que seria un moviment constant i perpetu, però sí que és cert que al final de l'edat mitjana, a l'Església Catòlica, amb la complicada resolució del cisma d'Occident i el pas a un humanisme i un renaixement que porta també al cisma doctrinal, que és la reforma de 1517, això suposa un canvi de cicle, el d'un papat que ha d'entomar els reptes doctrinals, els reptes intel·lectuals d'un segle molt exigent, no? I, d'altra banda, a finals del segle XVIII, amb la difusió de les idees il·lustrades i molt especialment amb l'esclat de la Revolució Francesa, això suposa el principi del final del poder temporal.
I el llibre també presenta la influència històrica dels papes als territoris de Catalunya, la Comunitat Valenciana actual i les Balears. Com ha condicionat aquesta influència la cultura i l'espiritualitat dels catalans?
Catalunya ha estat un territori molt fortament vinculat al papat, no només en la seva condició d'una terra històricament cristiana i catòlica, sinó també en una relació molt propera als bisbes de Roma, fins al punt que històricament es parla del fort romanisme que ha marcat l'Església i la política catalana, penso, per exemple, el cas dels segles medievals, no? Pensem també que la proximitat geogràfica, no? Per exemple, la relativa facilitat per mar d'arribar en pocs dies a Roma, quan els mitjans de transport abans no eren els d'avui dia, no? Això feia que, per exemple, a l'edat mitjana els comtes de Barcelona o els seus representants viatjaven amb freqüència a trobar-se amb el bisbe de Roma o amb membres de la cúria per demanar mercès, privilegis, butlles, bé, que marcaven la pròpia evolució eclesial catalana. La històrica relació també, penso, d'importants santuaris i monestirs, especialment el cas de l'abadia de Montserrat amb el papat dels segles moderns i contemporanis, això ha creat també unes corretges de transmissió d'aquest romanisme que ha impregnat el dia a dia eclesial català. No tant potser l'espiritualitat dels catalans, que aquesta s'incardina històricament en una espiritualitat catòlica comuna amb els territoris de l'entorn, però sí en la cultura d'Església, que s'ha construït especialment en el segon mil·lenni a Catalunya.
Moltes gràcies, Diego Sola, doctor en Història i autor del llibre Història dels Papes, que s'acaba de publicar, editat per Fragmenta. Que vagi molt bé, fins una altra.
Gràcies a vosaltres.